Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, està de pelegrinatge. Des d'aquest dijous i fins dilluns vinent, fa la ruta de l'inici de l'estiu. Des de l'entitat asseguren que els organitzadors estan molt il·lusionats per la quantitat de persones, més de 500, amb molts joves, que participen enguany en aquesta experiència. Amb moltes persones malaltes, voluntaris, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, i el bisbe auxiliar David Abadies, i un bon grup de preveres amb alguns diaques que també acompanyen tota aquesta expedició. L'experiència és que sempre els participants en el pelegrinatge al santuari francès queden molt contents. Aquest primer pelegrinatge es fa ara i el segon de l'any de l'Hospitalitat de la Província Eclesiàstica de Barcelona serà del 25 al 29 de setembre. És bon moment per animar-vos, amics oients, a tenir la Mare de Déu com a gran referent en moments d'angoixa, de problemes de salut física, mental, de mobilitat, problemes derivats de l'edat. Que la Mare de Déu ens acompanyi. Lourdes ha estat des de fa més d'un segle, des de fa més d'un segle i mig, millor dit, el far que ens il·lumina en aquest camí. Avui a la taula de testimonis, el protagonisme és, d'una banda, per al Sagrat Cor de Jesús, la festa del qual celebrem avui, com és habitual, el divendres després de la Setmana de Corpus, i, d'altra banda, la figura de mossèn Francesc Sima, un sacerdot que va deixar petjada entre els joves fins l'any 2000, any en què ens va deixar. Aquest 2025 es compleix un quart de segle des d'aquesta pèrdua i una fundació, Casal del Roser de Gisclareny, està recuperant el seu llegat i donant a conèixer la figura de mossèn Sima. També en parlarem. Tot això a la taula de testimonis. I juntament amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarem fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Marc Pairés a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'Església celebra avui la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, en un any en què també aquesta devoció està d'aniversari i també un any després de la publicació de l'última encíclica del papa Francesc, Dilexit Nos. Ell ens va estimar primer sobre el cor de Jesús. Tenim amb nosaltres el salesià Joan Codina, rector del Temple del Tibidabo, temple i basílica. Pare Joan Codina, bona tarda i gràcies.
Bona tarda.
Com viuen allà dalt. Dic allà dalt en el millor sentit,
sí, sí, no.
A la muntanya alta de Barcelona.
El punt més alt de Barcelona.
Exacte, perquè quan es va construir la sala de família era Montjuïc, però ara allò també és Barcelona, oi?
Sí, sí. Sí, molt bé, sí, sí, allò és Barcelona, evidentment.
Sí, sí, sí. Sí,
estem
sí.
en aquest punt que de la serra de Collserola, on se va construir el temple.
Sí, amb aquella visita profètica de Sant Joan Bosco, l'any 1886. 86, perdó, sí, sí.
Sí, sí, 2 anys abans de morir. Ell va venir a Barcelona i va estar-s'hi un mes i, entre altres coses, va rebre la propietat del lloc on hi ha el temple actualment.
I aquest Tibidabo, que vol dir et donaré, doncs
et donaré,
va
sí.
ser una donació al servei sí. de la fe del poble amb el cor de Jesús. El fet que estigui dedicat a aquest temple, al cor de Jesús, és també idea de Don Bosco, va venir després?
Sí, la intenció dels donants no era cap advocació especial, però sí una església, un temple. Uh-huh. I com que Sant Joan Bosco ja havia coneixia París, Montmartre, i ell mateix, per encàrrec del papa Lleó XIII, va ser encarregat de construir el Sacro Cuore de Roma, el temple del Sagrat Cor, quan encara no havia acabat del tot, doncs va venir a Barcelona i evidentment estava ell imbuït d'aquesta devoció, que també era la devoció més tradicional en aquell moment, tradicional en el sentit de popular, no?
Sí, sí, sí.
La devoció al Sagrat Cor.
Ara s'han complert 350 anys d'aquelles revelacions de Jesús amb el seu aparelomonial a Santa Margarida Maria de la Coque. Això també ha estat motiu perquè el papa publiqués aquesta encíclica, el papa anterior, el papa al cel sigui Francesc, i ara recollim una mica aquell llegat. Bé, molt breument, abans de saludar l'altre protagonista que tenim avui, com se celebra la festa? Avui hi ha la tradicional Eucaristia, aquest divendres a la tarda.
Hi ha l'Eucaristia a les 6. Hi ha persones que pugen tot el dia.
Sí.
Tot el dia, vol dir que estan, fan els seus actes. El ser temple jubilar també això ha afavorit durant tot aquest any que molts fidels que potser no pujaven pugin, els que ja pugen normalment doncs ho fan més. I aleshores allà és un moment doncs de d'entrada, de trobada, de celebració penitencial, de celebració de l'Eucaristia i també de convivència. Gairebé totes les parròquies que pugen doncs tenen aquests moments de, diríem, de convivència, doncs, de dinar junts, etc, de compartir.
Molt bé, doncs és un dia especial. Sí. Recordem que a Catalunya tenim altres temples dedicats al Sagrat Cor de Jesús i, evidentment, el conjunt d'Espanya i del món és una devoció que va molt amb l'essència, no?, de la misericòrdia de Déu en Jesucrist, més enllà de la imatge simple del cor físic.
Sí, sí, aquesta és la idea clau de tota l'encíclica d'Lexit Nos.
Exactament, perquè és el cor de Jesús i el cor de les persones. Exacte.
Ho explica molt bé, crec que és una encíclica molt il·luminadora en aquest sentit, perquè posa en el seu lloc què vol dir la devoció al Sagrat Cor de Jesús.
Efectivament. Aquesta missa d'avui a les 6 de la tarda, hi haurà alguna presidència especial de la missa?
Bueno, presidència del rector del temple.
El rector del temple. Aquesta vegada no hi ha cap bisbe, com a diferència d'altres anys.
Lourdes.
És veritat, n'hi ha dos que estan a Lourdes. La coincidència, aquest any que ha caigut tot el calendari molt més tard, no? Estem a finals de juny celebrant el Cor de Jesús, que moltes vegades cau a principis de juny o a meitat de juny. Doncs aquest divendres, festa del Sagrat Cor de Jesús, amb la missa a les 6 de la tarda, us ho avisem, amics oients, per si algú de vosaltres s'hi vol acostar, aquesta missa solemne, amb la benedicció, que és una mica sobretot Barcelona, no?, aquesta benedicció final.
També tindrem la presència del diaca nou, en Josep Bianyo, que ell és un habitual del temple, i
molt bé.
Un dia com aquest també serà molt important que...
Sí, molt bé, Josep Maria Bianyo. Sí, sí. El coneixem, ordenat l'1 de juny passat, per tant, sí, sí. Els diaques fem també una mica de servei,
pinya.
De pinya, sí, també. I més encara ara, en moments de vegades de crisi vocacional al Ministeri Ordenat. Saludem també avui, encara parlarem una mica més del Tibidabo, però volem dir bona tarda a Jordi Massagú, que és membre de la Fundació Casal del Roser de Gisclareny i seguidor de mossèn Francesc Sima. Bona tarda, Jordi Massagú.
Bona tarda.
Doncs abans em comentava que és un jove, però ja jove entrat en els 35 anys, no?
Sí, sí,
molt
sí.
Bé. Però ha conegut mossèn Sima vostè o no?
Jo el record que tinc... Clar, mossèn...
D'infantil, potser.
Sí, d'on sopa que va venir a casa, els meus germans sí que tenien relació a casa meva. Però jo quan va morir tenia 10 anys.
Aleshores,
no recordo molt el dia del funeral, recordo abans que estava malalt, però és un record molt passatger, molt, molt fugisser.
Qui era mossèn Francesc Sima?
Mossèn Sima va ser un mossèn que va estar en algunes parròquies, però sobretot on va fer més pastoral va ser el Sant Esperit de Terrassa, que és d'on jo també en soc fill. I va ser un mossèn que va marcar molt una generació de joves, molt profundament, molt profundament. Tant és així que la seva mort va ser un trasbals. I 25 anys després encara se'l recorda per tot el llegat que ha deixat, per l'impacte que va fer, que va ser la seva persona i el seu ministeri en aquella generació de joves. I no tan joves també, de famílies, de matrimonis, d'amics seus, i també 25 anys, doncs, com 25 anys després, tot el llegat i l'impacte que ha seguit tenint tot el seu ministeri.
Ell com connectava amb els joves? Tinc entès que era molt proper, escoltava molt la problemàtica dels nois i noies del seu temps.
Sí, crec que la gran virtut de mossèn Simó segurament seria viure la fe d'una molta senzillesa. És a dir, la manera com ell parla, com ell escriu i com es comunica amb els joves és una mirada molt, molt neta, una manera de parlar molt clara i molt senzilla. I aquesta senzillesa és com estar davant d'un paisatge bonic, que és allò mateix t'encisa, t'acosta a Déu. Jo crec que aquesta senzillesa del mossèn, doncs, costava molt, molt, molt a Déu, era un imant.
A més, era un gran home que estimava la recerca de Déu en la natura, li agradava molt, no? La creació, això que després el papa Francesc ha recollit també
exacte,
a la seva encíclica ecològica.
Sí, sí, sí. De fet, el mossèn, un del llegat principal és uns quatre llibres que va escriure, que són... ell imagina un ermità que està a Sant Miquel de Turbians, un ermita que està al Berguedà, i imagina que hi ha un ermita allà, hi ha un jove que va parlar-hi, i a partir d'aquí aquest jove li formula preguntes i ell respon. I al fons és com un llegat perquè l'ermità no deixa de ser mossèn Simó mateix. Però aquesta...
I els joves poden ser qualsevol jove, no?
Correcte, però el bo d'aquests llibres és que són llibres que estan fets als anys 90, però són completament vigents avui dia. Estan ajudant molts joves ara mateix, no? Actualment. I allà es posa molt aquesta senzillesa molts exemples amb la natura mateix.
Sí, precisament parlant de la natura, una de les grans obres de Francesc Simó va ser la compra d'una casa a Gisclareny, que algunes vegades em sembla que sortia com el poble més petit de Catalunya, el Berguedà...
El menys habitat,
exacte, als peus del Pedraforca, oi? I allà va comprar aquesta casa que la va donar a l'església, i allà la història és llarga, de trobades...
Sí, compra l'any 67 una petita rectoria, la reforma, junt amb els joves de la parròquia, compren un terreny al costat, i allò s'esdevé dos cases de colònies que serveixen de convivència, per convivència a moltes generacions de joves, fins al dia d'avui. Avui estem parlant que el 2025 han passat més de centenars de joves de diferents parròquies de Catalunya. Avui té una gran vitalitat aquesta casa de colònies, que és segurament el gran llegat. Jo no conec ningú que hagi anat a Gisclareny que no en torni enamorat del lloc,
de la natura,
d'experiència, sí,
d'una caminada fins a l'ermita de Sant Miquel. Correcte. De Turbians, oi? Per exemple, es fan les trobades, exercicis, convivència que organitzaran ara els joves de Sant Feliu de Llobregat, però que és oberta a molts de Catalunya. No sé si vostè hi ha participat, però en tot cas hi ha altres èpoques de l'any en què es fan altres trobades.
Sí, sí, de diferents parròquies. De fet, el mossèn volia que estigués oberta sempre per experiències de fe, és a dir, a parròquies. És com un requisit que posa com a testament, no? de la casa de Gisclareny, que allà s'hi vagi no a fer experiència de Déu.
Sí. I què s'està fent? Com s'ha treballat des de la seva mort l'any 2000 per la promoció, la conservació i la difusió del seu llegat i el seu carisma?
Hi ha dos grans àrees. Una és això, la difusió dels llibres, que es van publicant, es van fent reedicions, valen molt la pena, d'aquests quatre ermitans, aquests quatre llibres, i després a la cura, el manteniment, la promoció de les cases de colònies, que és veritat que són cases velles, allà dalt al Berguedà, l'entorn és increïblement privilegiat, però són velles i demanen molt manteniment. Aleshores, principalment, intentem que això estigui el màxim bé possible, tot i que costa, i cada cop hi ha més necessitat de permisos i etcètera, no? De burocràcia.
Clar.
Però bàsicament això.
Sí, sí, i s'està treballant des d'aquesta Fundació Casal del Roser de Gisclareny. Es va celebrar una missa especial coincidint amb el dia en què es complien 25 anys de la mort de mossèn Simó, el 17 de juny passat, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Ell, de fet, era de Terrassa, no? I tot i que abans, en la seva època, era arxidiòcesi de Barcelona, però
vaja, sí, sí, sí.
Era fill de Terrassa.
Sí, vam fer la missa. Va estar molt bé, va ser molt emotiva, molt cuidada, molt bonica. També es va servir, doncs, per presentar una cosa que crec que pot ser interessant, que és Spotify. Pujarem molts àudios, moltes homilies de mossèn Simó, de molts anys enrere.
Que estan enregistrades. Això és una meravella, eh?
Les hem editat una mica amb intel·ligència artificial perquè el so estava una mica malmès, doncs, per recuperar el so. Per tant, es pot sentir la veu, són molt bones, són d'aquella època, però són completament actuals. I són homilies que feia la parròquia del Sant Esperit.
Molt bé, i buscant Spotify, mossèn Cima, podran trobar, es podran escoltar. Exacte. A veure si aquí, quan les tingueu, posem algun tall de veu, algun fragment. Tant, amb molt de gust. La ràdio també és per això,
exacte,
oi?
Sí.
Doncs Jordi Massagú ens està parlant de la figura de mossèn Francesc Cima, ens deixava ara fa 25 anys, i anem al gran esdeveniment que es prepara per al 17 de setembre, no? 27 de setembre, disculpi. Sí, 27 de setembre, que és una trobada a Gisclareny, també en memòria de mossèn Cima.
Sí, la idea és reunir gent de totes les generacions, tothom que sigui, que s'hagi estimat el mossèn o s'hagi estimat Gisclareny, que al final és un fruit del mossèn. Tothom convidat, i que sigui una festa molt emotiva, molt bonica, de record, de poder... Aquelles coses tan... Una gran sobretaula, que és una cosa molt nostra.
Si pot anar des del matí, és recomanable inscripció, també, sí, per raons pràctiques.
Hi ha un formulari d'inscripció, que sobretot ens serveix per planificar una mica el tema del menjar, que es pot fer des del perfil d'Instagram amics.mossèncima.
Amics.mossèncima.
De mossèncima, sí,
amics.mossèncima.
Digui bé això.
Queda aclarit, sí.
I és durant el matí, hi haurà primer la celebració de l'Eucaristia allà a l'església del Rosell, a Gisclareny mateix, i després compartirem dinar, compartirem anècdotes, diferents coses, i serà un dia germanor, serà bonic, tothom convidat.
I també serà bonic veure diferents generacions. Vostè, que és més jove, el va conèixer de nen, però els seus germans més grans van tractar més amb, exacte, ell, o joves d'aleshores, que ara tenen 50,
ja
no, o fins i tot que són avis...
Que algú els ha de dir que ja no són joves, sí.
Exacte, són joves d'esperit, en qualsevol cas. Doncs la crida que fem nostra avui també en aquest programa és actualitzar i difondre la generositat i la proximitat d'aquest sacerdot, Francesc Cima, que va viure en aquells anys difícils, als 80, als 90, de canvis a Catalunya, a Espanya, a Europa també en general, i que ara aquests joves, que moltes vegades han de fer veritables atris dels gentils amb els seus amics, tenen en ell un bon referent. Moltes gràcies, Jordi Massagú, per haver-nos en parlat. I encara dediquem els últims minuts a la nostra taula a parlar del Sagrat Cor de Jesús i del Temple del Tibidabo. M'agradaria, pare Joan Codina, que ens comentés com està ara el Temple del Tibidabo, com es viu, a banda de la festa d'avui, la pastoral, en uns temps que segurament són diferents dels de, si ens posem l'exemple de mossèn Cima, dels de fa 25 anys o fa 30, no?
Sí, bueno, el Temple del Tibidabo, a part de ser santuari que atrau molta gent de tot tipus, és també parròquia. És una parròquia petita del cim, la més alta, i que forma part del conjunt d'aquestes comunitats pastorals, que de Vallvidrera, Sarrià, Sant Joan de la Creu, són quatre parròquies que
formen una unitat pastoral.
Intentem caminar junts.
Molt bé, molt bé.
Està bé.
Sí, sí, i tant.
I hem fet una trobada conjunta amb motiu de l'any jubilar, també, doncs, i va ser un moment molt bonic, molt bonic, de les quatre parròquies.
Quan va ser? Ara fa poc?
Ara, res, fa un mes.
Molt bé, sí, molt bé. Sí, el jubileu està generant grans retrobaments i reconciliacions. A vegades no em refereixo que no vull que els oients pensin que hi ha enfrontaments i fractures, però moltes vegades aquests retrobaments ajuden, no?, a mirar endavant.
Veiem, el jubileu és important. Jo crec que en l'esperit del jubileu és no tant fer una pràctica més, diríem, de devoció cristiana, sinó, tal com ho planteja el papa Francesc en la butlla, és un moment decisiu de la vida. És a dir, això d'ancorats en l'esperança no és una cosa passatgera, sinó de dir, no, és un moment de retrobament amb Crist, i per tant tu fas un canvi en la teva vida. I això és el que s'interessa. Per tant, no és un acte ni folclòric ni de passada, sinó que té la intenció que sigui una vivència que transforma la vida.
Uh-huh.
Aquest és el...
Sí, sí, un
i això
estímul...
ho notem en persones que moltes no han vingut mai o venen poc, però també altres que sí, que venen més sovint i manifesten aquesta intenció.
Molt bé.
Això és difícil de...
Sí, sí.
D'avaluar,
sí,
sí, de quantificar.
Òbviament, però sí que hi ha una cosa important que diu el papa també a la Dilexit Nos, i és que si en tot posem el cor, ens assemblem molt a Jesús. És a dir, que si fem tots aquests actes, aquesta vivència de la fe, aquesta acció caritativa que tots podem fer amb la nostra família, amb els nostres amics, si posem el cor, ho estem fent. A vegades ens sortirà millor, a vegades pitjor, no? Però és sí, l'important.
Bé, acabada l'Eucaristia d'avui, d'aquesta tarda, doncs sí, farem un acte, un moment d'adoració i de pregària i un petit espai, diríem, seguint la xarxa mundial d'oració del Papa, que nosaltres hi estem adherits, doncs fer aquest acte personal i comunitari a la vegada d'aliança amb Jesús. Que això ja és tradicional dintre de la xarxa mundial d'oració, de tots els que estan inscrits en aquest moviment, i que consisteix precisament en això mateix, no? De dir, un pacte, una aliança amb Jesús, no? Ell t'estima, tu li corresponds, amb un compromís normalment de caire social, de caire tal com el mateix Papa en l'encíclica de l'èxit nos, al final de tot, la conclusió diu que l'encíclica, els escrits que he fet abans, l'encíclica Fratelli Tutti, l'encíclica Laudato Si,
sí,
tenen a veure amb aquesta encíclica. Per tant, les tres encícliques ell les uneix en aquesta conclusió, que és l'última encíclica que fa, que ve a ser el testament espiritual, però també humanitari i social del Papa Francesc, i diu: la devoció al Sagrat Cor de Jesús només té sentit si nosaltres ens impliquem en la humanitat i en la conservació del planeta.
I tant.
La casa comuna.
La casa comuna. I tota la feina pel planeta i per la justícia social i per moltes altres causes, si no la fem posant al cor, tampoc té sentit, no? És una mica la doble dimensió d'aquesta encíclica. Joan Codina Salesià, rector del Temple del Tibidabo, ens ha parlat d'aquesta devoció al Sagrat Cor de Jesús. Bé, es feia anys enrere, un diumenge posterior a la festa, a la consagració de les famílies, en qualsevol cas el que vostè diu, no? L'aliança amb Jesús és l'important, i que cadascú doncs tingui la seva manera, no?, de consagrar-se. Animem doncs els nostres oients a veure en aquest cor doncs el Crist que ens estima, que ens perdona, com deia el Papa Francesc, no es cansa de perdonar-nos. També el Papa Lleó XIV està fent seves aquestes reflexions del seu predecessor. Avui fem promoció del Tibidabo perquè val la pena, aquest cor de Jesús que beneeix Barcelona és una imatge molt significativa, fins i tot més enllà dels catòlics, és a dir, molta gent hi veu com un sentit i unes arrels, oi? També hi ha esglésies del Sagrat Cor, com dèiem, a Girona, a Tarragona, a altres llocs. Gràcies per a Joan Codina per haver-nos acompanyat i parlar de la festa del Sagrat Cor. Bona festa avui i fins una altra. Adéu-siau.
És un plaer.
I gràcies també a Jordi Massagú, record de mossèn Cima, aquests dies. El 27 de setembre, recordem-ho, des del matí, a Gisclareny, al Berguedà. Adéu-siau, que vagi bé.
Gràcies.
Aquells que us heu donat pel meu amor, perquè heu estat capaços d'obrir el cor al dolor de tants germans que avui
estem compartint amb tots vosaltres aquesta cançó Veniu a mi, un tema amb el qual Joan Àguila i el grup Canta la teva fe ambienten tant la solemnitat d'avui, el Sagrat Cor de Jesús, com la festa de diumenge, Sant Pere i Sant Pau. Com Sant Pere al mar de Galilea i més tard de Sant Pau, Jesucrist ens crida a seguir-lo i ens diu: veniu a mi.
El servei en Jesucrist que avui us dic.
I breument resumim algunes notícies. Us expliquem que amb motiu dels 1000 anys de Montserrat, el 25 d'octubre se celebrarà al monestir benedictí una gran trobada juvenil amb el nom de Mil·lenari Jove. Vol ser un punt de trobada espiritual i comunitari per a nois i noies de totes les diòcesis, amb seu a Catalunya, per viure i celebrar la fe des de l'alegria, la comunió i el compromís. Les inscripcions s'obriran properament a través de les delegacions de joves de cada diòcesi o en el web oficial mil·lenarijove.cat. Barcelona acollirà el 12 de juliol la beatificació de François Benjamin May, més conegut com a Germà Licarió, un marista suís que va ser assassinat durant la setmana tràgica el 1909 a la capital catalana i que va veure reconegut el seu martiri ara fa uns mesos pel papa francès. Serà a les 12 del migdia a l'església de Sant Francesc de Sales de Barcelona, presidida pel prefecte del Dicasteri de les Causes dels Sants, Marcello Semeraro. Fins aquí el Mirall, gràcies, felicitats als Peres i als Paus. Tornem divendres vinent, que ja serà juliol, aquí a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.